Hi ha molta gent que per les seves circumstàncies personals o de salut troben dificultats per anar a veure una obra de teatre o una exposició, per exemple. Ens referim a persones amb capacitats especials, addiccions, dones, immigrants, malalts, avis amb un alt grau de dependència, per exemple, presos fins i tot. I per tal d'eliminar aquestes barreres culturals invisibles es va crear la Propa Cultura, un programa que ha teixit una xarxa de programadors culturals, institucions i mecenes per fer la cultura accessible a tothom. Per conèixer millor la iniciativa, aquest dimecres ens acompanyen a l'estudi l'Alejandra Blanco, una de les seves portaveus, i el Roger Fe, que és educador social d'una de les entitats que hi participa, que és el Centre d'Acollida Assís. I aquí els tenim en aquest dia de Sant Esteve, celebrant plegats el Nadal. Alejandra, bona tarda.
Hola, bona tarda.
I Roger, bona tarda.
Bona tarda.
O bon Gemma. Dia, i benvinguts.
Bon de tot.
Bon de tot, exacte. Aquest seria el resum, no? Avui és un dia especial i és un dia i també unes dates doncs, amb la qual tots parlem de solidaritat d'alguna manera, no? Perquè sí que s'ha de ser solidari tot l'any, però aquests dies de vegades es posen de manifest o s'expliquen coses que durant l'any passen desapercebudes. Sí. Per tant, aprofitem la vinentesa i l'oportunitat, no? Alejandra, sabem que apropa feu de la cultura un privilegi inclusiu i això és el que us diferencia potser d'altres entitats. Com explicaries a la nostra audiència què és ben bé aquesta iniciativa de Propa, que jo he esmentat així com molt per sobre?
Sí, doncs mira, Propa Cultura és un programa que es dirigeix a entitats socials i el propòsit és que puguin fer sortides culturals amb els usuaris o amb les persones que treballen a un preu molt reduït, que està entre 0 i 3 euros.
Déu-n'hi-do.
Sí. Uh-huh. Llavors, per aconseguir-ho, doncs, bueno, els equipaments culturals doncs, posen a disposició d'aquestes entitats les seves places. Normalment, un 2% de les places és el mínim que els hi demanem i després es rebaixa del preu, clar. Llavors, les entitats socials es registren al web i a través del web consulten la programació i programen les seves sortides.
Home, per ells sembla un esforç molt petit i per vosaltres doncs, és molt important, no?, aquest 2% o... No, que
bueno,
es puguin
seguir. Jo crec que pels equipaments culturals agafen una rellevància important participant del programa perquè realment ells fan l'esforç d'oblidar-se una mica dels números, no? Del còmput aquest que tothom li demanen, no? De tantes localitats, tantes vendes, o en el cas dels museus, no? Doncs les visites i els tallers. Jo penso que ells s'impliquen participant en el programa perquè bueno, cedeixen una part de les butaques, a més abaixen els preus i bueno, col·laboren amb el programa a través d'una quota anual. Uh-huh. Llavors, tot això suma i ens permet desenvolupar una plataforma web on les entitats es puguin registrar i gaudir de la cultura, que és el propòsit.
És el propòsit principal, no? Sí. Aquesta plataforma solidària va néixer el 2006 precisament a l'Auditori de Barcelona, no?
Sí, sí.
Aquest va ser l'inici de tot plegat.
Sí, bueno, responia a la necessitat de les entitats socials del voltant que bueno, feien arribar cartes manuscrites o trucaven demanant preus especials o a veure si hi havia alguna sessió a la que podien assistir. Llavors, la demanda era creixent i era força important com perquè l'auditori es proposés vehicular tota aquesta demanda. No? Llavors, se li va demanar a la Sònia Gainza, que és la directora i la fundadora de Propa Cultura, no? Que ella s'encarregués de vehicular tot això. Llavors, així va néixer, el 2006 va néixer el programa amb el nom de l'Auditori Apropa. I a partir d'aquí es va començar a desenvolupar sempre dintre de l'auditori, però després les entitats...
Uns anys després van sumar-se d'altres,
clar,
també,
anys,
no?
Uns anys després, van estar 4 anys allò perfeccionant, com si diguéssim, el programa i responent un altre cop a les demandes de les entitats que ja demandaven, deien, ostres, i per què no podem anar al teatre, no? O per què no podem gaudir, no?, d'un espectacle d'una altra manera que no sigui musical. Uh-huh. Llavors, es va fer la proposta, es va obrir la proposta i el 2010 van entrar a participar ja al Teatre Lliure, al TNC i al Mercat de les Flors. I a partir del 2011 ja va ser un creixement força exponencial de participació.
Molt, perquè si no tinc mal entès, ara corregeix'm si m'equivoco, fins a 93 equipaments?
N'hi ha més de 93.
Més de 93, sí, ara actualment. Déu-n'hi-do,
perquè... Sí.
Quina bona notícia,
Sí, és molt bona. Els equipaments, el nombre d'equipaments és més alt que el nombre de promotors. Nosaltres parlem de promotors culturals que poden tenir diferents equipaments, no? Bueno, com és el cas d'un ajuntament que pot tenir equipaments municipals i pot tenir un auditori, un teatre, no? I llavors l'equipament és l'espai físic on es desenvolupa l'escena, no? I el promotor és l'empresa, com si diguéssim, que s'adhereix al programa.
I ara, si parlàvem de més de 93 equipaments, sí, hem de parlar ara de les entitats i centres socials que hi participen, i penso que també, doncs, quasi bé 1.800.
Sí, tenim 1.800 entitats registrades.
Diu aviat, això,
Sí. Però clar, cal pensar que al llarg de tots aquests anys de sumar equipaments, hem crescut en nombre d'equipaments i en el territori. És un programa de país, és un programa que està a totes les províncies. Ens falta la ciutat de Tarragona, però
doncs,
és
d'aquí...
És la ciutat que ens
fa. Ho demanem, no, Roger? Sí. Va fent així mal dit. Sí. Si ens falta aquest enclau, doncs escolta, des d'aquí demanem-ho,
no? És un enclave potent, no? Que sí, que sí. Jo penso que...
Caurà.
Aquest
any, 2018, que començarem aviat, no?
I bueno, clar, el nombre d'equipaments creix, i en creix el nombre d'equipaments moltes vegades adherim a l'equipament, i nosaltres sempre diem, no?, que aquest programa no és només un programa de cultura, sinó que és un programa social. Llavors, és molt important que quan s'adhereix un ajuntament o un equipament, encara que sigui privat, puguem disposar d'un servei social que ens ajudi a comunicar que existim, que aquell equipament s'ha adherit al programa i que poden gaudir de tot això. Llavors, tota aquesta tasca de comunicació també és una tasca que es fa per darrere, no?, i que és molt important.
I necessària, clar.
Molt necessària, perquè si no les entitats socials no coneixen el programa. Llavors, ni tan sols tenen l'oportunitat, no?,
d'aprofitar-ho.
Anem a provar-ho, a veure com ens encaixa, no?, funcionar amb el programa.
Clar, perquè com dèiem abans, tant entitats de persones amb addicció, persones en situació de sense llar, gent gran, discapacitats físics, no?,
infància, joventut...
Bueno, tots poden beneficiar-se, però clar, hi ha d'haver aquesta notificació, aquesta feina de divulgació.
Han de saber-ho i integrar-ho dintre de la seva, del seu desenvolupament diari, no?, que cadascú l'integra a la seva manera, perquè no és el mateix portar o treballar amb un grup de joves adolescents que amb un grup d'infants petits o com el sense llar,
no?
O un grup de gent gran, que cada cosa té la seva casuística i la seva... El seu què. No?
Després en Roger ens explicarà a la pràctica no?, com funciona, però el que podem dir ara és que gràcies a Propa Cultura les persones ateses poden gaudir d'aquests espais, com tu molt bé deies, d'aquestes experiències úniques, amb un ampli ventall d'espectacles i activitats culturals. Però a la pràctica com funciona la iniciativa a l'hora de reservar i pagar una entrada?
Sí, és
com
molt
és
fàcil.
El dia a dia, no?
Sí, és supersenzill, perquè nosaltres tenim una plataforma web, que és apropacultura.cat, que és amb aquesta plataforma la desenvolupem gràcies a totes aquestes quotes que paguen els equipaments culturals. Llavors, a través d'aquesta web, les entitats socials ens demanen registrar-se, han de posar les seves dades, el NIF de l'entitat i un e-mail, i llavors nosaltres comprovem la validesa d'aquesta entitat. De vegades, si tenim dubtes, parlem amb els serveis socials dels ajuntaments o
per comprovar que sigui realment
una entitat o que correspongui als col·lectius que nosaltres presentem. I després, un cop donats d'alta, ja només els queda programar les seves sortides. Si volen anar al teatre, volen anar al museu, volen anar al zoològic, volen anar a la Sagrada Família...
Tenim
moltes opcions a Barcelona, a les províncies i, és simplement organitzar-se, reservar l'espectacle i llavors se'ls envia un e-mail. Envien un e-mail, és com si enviessin ells un e-mail a l'equipament i l'equipament els hi confirma la reserva i els hi dona un número de compte corrent per fer la transferència.
I així
un
de
cop
fàcil.
Pagat, ja
heu
està.
Calculat aproximadament quants usuaris podeu tenir ara mateix a Propa Cultura?
No ho tenim...
Si són 1.800
entitats. Sí, són 1.800
entitats. Molts, no? Perquè, clar, si diem 1.800 entitats...
Són molts, i fixa't, Elisenda, que hi ha entitats que sí que tenen usuaris fixes, però sí, hi ha entitats, com per exemple la del Roger,
que
no hi ha ningú fixa, o potser hi ha, bueno, poques persones.
Depèn de la temporada, sí.
Depèn de la temporada. Per tant, no podem tenir les xifres concretes, però podem pensar que per el volum d'activitat i d'entitats poden
arribar molta gent. Clar, nosaltres pensa que aquest 2017 tenim comptabilitzades més de 40.000 experiències, tant en teatres com en museus. 40.000 experiències vol dir 40.000 sortides. Sortides que són de grups d'entre 0-5 persones, no, grups de 5 persones, més o menys. En alguns casos són de més perquè, bueno, hi ha un altre tipus de grups que es poden, que es poden gaudir, no, del programa. Però, bueno, compte, no? Arribem a molta gent. Arribem a molta gent.
Jo volia afegir d'això, ella és la que domina tots aquests temes, però a l'hora de demanar les entrades, que va ser fa poc, crec que és una setmana cada trimestre, el període...
Perquè ja el trimestre hi ha la presentació... Bueno, fem... fem a veure, com ho explico això? Els espectacles que són de... Hi ha espectacles. A veure, ara sí, ara m'he ordenat. Sí. Hi ha espectacles de reserva directa, que és durant tot l'any. Sí. Doncs, bueno, jo tinc la meva programació i tu pots accedir. Tal. Però després hi ha alguns espectacles que, clar, que són més potents, que només són de la programació de la temporada, no? Aquest espectacle dura de l'octubre fins al desembre. Llavors el que fem és que els equipaments culturals presenten la programació a Barcelona, a Sabadell, a Terrassa, després presenten la seva programació, les entitats s'hi acosten, les convidem, ells tenen un llistat d'aquella programació i s'apunten aquelles que són més interessants. Llavors s'obre un període de reserves per aquesta programació en concret, perquè és que, clar, el Roger m'ho diu perquè és veritat que és el període més fort, no?, on les entitats programen, diuen, mira, doncs tot el trimestre programaré tot això.
I, llavors, i ja saben amb qui comptaran, amb qui, no?
Se les apunten, clar, i llavors ells, quan s'obre el període de reserva, que sempre és un dilluns a les 10 del matí, no?, i els informem nosaltres, doncs llavors ells estan tots allà amb l'ordinador, no?
Pendents, no?
Pendents per apuntar-s'hi.
I les més bones volen abans i tot això.
Val, ara això, doncs pues, mira, guai, no? Ara dient això, com... bueno, però ara d'això... faré una llança a favor nostre, perquè estem treballant en canviar el web. Llavors, volem que el web sigui més accessible, que sigui més fàcil i que sigui més just. Justament per això, no? Perquè els més ràpids són els que s'emporten les entrades més bones.
I voleu que es reparteixi una mica més bé.
Volem que es reparteixin i que tothom pugui anar. Llavors, clar, o sigui, tothom farà una sol·licitud a partir de, suposo que la propera període de reserves, ja al maig o segurament, doncs llavors allà tothom farà la seva reserva i després es farà com un sorteig, tenint en compte qui ha anat més vegades a un lloc, qui ha anat més vegades a un altre.
Llavors, les coses es van polir.
Justícia social per tothom.
Sí, perquè nosaltres també anem aprenent a poc a poc.
Clar, home, l'experiència fa també un seu aprenentatge,
home,
no?
Sí, clar,
veient
clar.
Les coses que es poden millorar i això sempre està molt bé. Roger, el teu torn ara, perquè volíem parlar amb tu com a educació social del centre d'acollida a Sis, no? Explica'ns ja això, al carrer ja,
A la trinxera.
Sí. Tu estàs a la trinxera,
totalment,
no? Explica'ns una miqueta la feina. Quin tipus de feina realitzeu vosaltres?
Vale, al centre d'acollida 6 estem aquí al barri de Sarrià, de Barcelona, i treballem amb persones en situació de sense llar. Val? Em passen durant l'any unes 1.800, quasi 2.000 diferents, i cada dia n'atenem unes 150. Intentem atendre-les de manera integral, és a dir, amb tots els aspectes de la seva vida. Entre ells hi ha la cultura i l'accés.
Exacte.
No només inserció laboral, tot el món, sinó que també hi ha tot el tema de l'alimentació de l'ànima. Aleshores, intentem treballar amb aquestes persones, acompanyar-les amb els seus processos i tornar a estirar el fil aquell que diu que tu ets una persona i que la gent m'ha oblidat.
És important això, no? Que se sentin que tornen a ser unes persones. És dur dir-ho, no?
No,
perden aquesta sensació.
Perden la noció, per això ni s'importen, ni s'estimen, per això... tenen a vegades totes aquestes actituds que nosaltres, des del benestar,
no
entenem,
vegades, no?
Però les jutgem, que això és el més greu.
Molt.
Però o sigui, no podem pensar per una persona que ha tingut tantes pèrdues i tantes històries a la seva vida. Aleshores, bueno, intentem acompanyar-la en els seus processos, uns van bé, uns van malament.
Molt important, però clar, la feina està allà i el que vulgui, no?, rebre l'ajuda que vosaltres oferiu,
exactament,
doncs en sortirà beneficiat.
I si no volen, pot ser que no vulguin o que no puguin, també, eh? O que no són capaços, o que... És el que dèiem, no? Hi ha moltes, moltes casuístiques.
Clar. Quan vau començar a participar en la propa cultura i per quin motiu vau pensar que seria interessant fer-ho?
Això passa sovint. Vam començar des del principi, des de que es deia Auditori Apropa.
Carai.
El primer any.
Sí.
I, bàsicament, la història no és gaire romàntica ni bona. És que a mi m'agrada molt la part de la cultura, especialment la música, i a l'arribar-me un e-mail que havia tot aquest projecte i la presentació vaig dir, ostres, això és el que ens falta, és l'oportunitat,
no?
Perquè totes aquestes persones puguin gaudir d'una cultura que generalment és elitista. Mm. Aleshores...
Sí, malauradament.
No? Malauradament. Sí.
Malauradament. Gràcies a projectes com aquests ho està deixant de ser, com a mínim en aquest projecte apropa, mm-hmm. però molta gent es queixa d'això i de veritat és que passa, no? No hauria de ser, eh? Però,
és així.
Però passa,
és
però així. Passa. Roger, quantes sortides realitzeu l'any, per exemple, vosaltres?
Depèn de l'any, també. Depèn de l'any, però normalment en agafem dues al trimestre, tres, depèn. Val? Cortetes, petites, perquè et quedis amb les ganes i no cremis el recurs.
No,
i aleshores després
puguis
seguir gaudint.
No? El feedback és bo?
Sí, sí, sí. És que no cal, abans ho dèiem amb l'Alejandra, no cal ni preparar-t'ho, perquè nosaltres no som una classe d'adolescents o una classe de joves que prepares, ho fas després. Són persones que si tenen les prioritats absolutament diferents, sobreviuen. Aleshores, no. A vegades no tens ni temps de preparar-ho, perquè la persona ha trobat 3 quilos de coure i els va vendre. Perquè necessita sobreviure aquell dia, no?
Són les altres realitats, eh?
Absolutament, diferents. Són altres prioritats. Aleshores, com ho, el feedback que et ve per naturalitat. És a dir, són persones que la seva vida és sobreviure, és veure on dinaré avui, on soparé avui, on em taparé avui, i no tinc ni temps de muntar una jornada per parlar com ha anat al teatre. Mm. Però sí que, dins de tota aquesta rutina, al moment d'alimentar-te l'ànima, t'ho canvia tot. Però allà en sentiments et connecta amb altres coses que normalment ni s'han permès el luxe de tornar-se a connectar perquè no poden.
Clar, involuntàriament fa el seu efecte,
sí.
També, no? De forma subconscient és aquest aliment de l'ànima,
sí, sí,
que tu deies,
sí,
no?
Sí, sí,
aquest enriquir-se per dins, no? I com ho feu per decidir qui va a les sortides i qui no? Perquè, clar, això com s'organitza?
En el nostre cas és difícil, Elisenda, perquè sí que tenim gent que està programada a pisos, o gent que està com més estable,
sí.
És més fàcil comptar amb ells. Ara, si volem arribar als que realment compten, doncs què fem? Demanem una sortida d'aquí 2 mesos, 2 setmanes abans, parlem amb les persones que tenim i el que ho necessiti
que
més i el que pugui,
sí.
Que s'apunti i nosaltres hi serem.
Mm-hmm.
Ho fem una mica així, eh?
Molt
depèn
bé.
Del moment,
de com vagi
de com
fluint.
Respira,
no?
La realitat.
Vosaltres realment heu d'anar fluint amb el que hi ha
uf,
en el present, no? Perquè no
uf,
podeu planificar gaire
no.
El tipus de persones que teniu.
No, amb la persona no. Tu pots planificar molt i el dia següent el pla de treball has de canviar.
Clar.
Perquè ha recaigut o perquè ha passat alguna cosa.
Sí, clar, dins de les entitats que hi ha, que són moltes, cadascuna té una realitat diferent.
Hi ha
no?
Molta diversitat.
Hi ha molta diversitat, pel que veig. No?
De funcionament i d'això, d'estructura, no? Ara, com
exacte.
Explicava el Roger, no? Que ells no es poden organitzar, i hi ha altres que sí, que no
que
es poden organitzar
molt
i que
temps,
necessiten
no?
Aquesta planificació,
clar,
no? Per fer-ho, doncs, bueno, no sé.
Són realitats diferents, però que conflueixen en aquesta, no? En aquesta cultura.
En la
aquesta,
cultura,
aquest
no?
Tresor,
les sortides.
No?
Aquesta, i saps sí. Més, a dins de les sortides aquestes, totes aquestes realitats es mesclen, sí. I tu estàs a l'auditori o estàs al Liceu, i una persona que està dormint al caixer et passa per davant i li diu, perdona, perdona, que l'he pisau, li diu una persona amb un abonament de temporada.
Sí, exacte.
I no en tenen ni idea.
Ja, bueno, com ho deia, no? hi havia un dels testimonis, no? Que a vegades escoltem i recollim, no? Bueno, a vegades no, sempre, però recollim testimonis, i hi havia una noia que ho deia, no? Que en la penombra del teatre tots som iguals, no?
O sigui, és bonic, això.
Ens igualem, mm-hmm. No? A tots.
Sí.
I jo no sé qui tinc al costat i,
sí.
I tampoc m'importa, perquè en realitat estic mirant a una,
exactament,
no?
No?
Estic vivint...
Estic allà, no?
Altra.
En
sí,
aquella...
estic en aquella realitat que em projecten, no?
Sí. És maco, i això em fa recordar que tu destaques, Roger, que és molt important, mm-hmm. Que el nombre de participants de l'experiència cultural de l'entitat sigui petit.
Al meu parer,
no?
Sí.
Perquè així...
Clar.
No, hi ha una raó, explica-la.
Bueno,
curiós,
jo sempre poso
no?
l'exemple, i aquest és molt més clar, no? De persones amb diversitat funcional, amb una discapacitat que ja, de per si, les persones les mirem al carrer i ens estranyem. Tu imagina't entrar una fila de 20 persones de més de 50 anys amb barba i una gorra dins el Liceu.
Sí.
Evidentment... seran molt més estigmatitzats i la gent d'allà començarem a mirar què passa, mirar aquests d'on venen, i començarà tots els pensaments que no en tenim ni idea.
Els judicis, no?
Però
que...
començarà els judicis del 80%, sí. I amb el faig dels primers 3 segons, pa, aquest és així, i s'ho ha buscat. Llavors, l'important és que siguin petits i que fins i tot es puguin separar. Per què no? Que es puguin separar per la sala.
Mm.
Saps? Així lluitem una mica contra l'estigma.
Mm-hmm.
Jo ho penso així, vaja.
Sí.
És curiós, eh? Sí. Clar, el feedback, abans deies, és difícil, no? Perquè és difícil fer una anàlisi, fer una reunió després de com ha anat, no? O que, perquè hagi servit, però d'alguna manera sí que ho palpeu vosaltres, bueno, no?
Home, és que des de la...
Hi ha gent que repeteix, clar, ha, que demanen...
I
que...
Clar, hi ha gent... I recordo que és un senyor que arrel d'un concert va anar estalviant perquè li va tornar a enganxar, i no sé quants euros va estalviar per anar a un concert.
Ah, sí?
Ah, no recordo, Gerard Brus, o no recordo.
Sí,
sí. Sí, del seu ídol. Llavors, va ser com, ostres, arrel de tornar-se a enganxar amb aquests equipaments, ostres, ell...
Tenia desig de fer una altra sortida i més de la seva...
Més de la seva història, normalitzada, perfectament.
Normalitzar, no?, aquesta deu ser la paraula per vosaltres, no?, com a entitat també, intentar normalitzar. I ara la pregunta del milió. Hi ha calarons que venen de l'administració per tot això?
Sí, ens ajuden.
Sí? Bueno, és una notícia, no? Perquè el suport econòmic també és important, sinó aquestes coses no podrien dur a terme, no?
Seria molt inviable. Bueno, nosaltres rebem... Sí, nosaltres rebem subvencions de la Generalitat, de la Diputació de Barcelona i de l'Ajuntament de Barcelona, tant del vessant cultural com del vessant de benestar social. Mm-hmm. Llavors, després, a part d'això, que ens ajuda a sustentar doncs, l'equip, que som 4 persones, i bueno, la infraestructura una mica, que també estem sota el paraigües de l'auditori, nosaltres estem ubicats
continueu,
a l'auditori,
eh?
Continuem allà, a casa nostra. A part d'això, també rebem bueno, una col·laboració econòmica des de l'any 2013 de l'obra social La Caixa i ara d'aquest any, nova incorporació de la Fundació MRV. Estem molt contents perquè entra més capital privat, que llavors vol dir que la cosa va calant, no? I que arriba el missatge. És important. És important aquesta distinció entre el públic i el privat i que el privat s'animi, no? També en el tema dels equipaments, no? Privats, perquè els equipaments públics doncs ho tenen més, bueno, està més establert, és més senzill, però els privats encara hem d'activar una miqueta.
Treballant, per això feu campanyes de sensibilització. Ara no fa massa, n'heu fet alguna, no?
Bueno, hem fet la Setmana Propa Cultura, que és una campanya de comunicació que fem cada any. Llavors, en aquesta campanya el que fem és implicar tots els equipaments perquè tothom participi com de manera més forta, no? Més viva del projecte. Llavors, els hi demanem que es posin unes xapes a les persones que estan atenent el públic, no? Que bueno, repartim uns flyers perquè la gent estigui assabentada. Demanem als equipaments que obrin més places perquè hi hagi més grups a propa cultura, llavors que es facin fotos, que comparteixin a les xarxes. I bueno, i fem l'acte de presentació nostra, que és una roda de premsa en la que convidem doncs, bueno, pues els polítics, no? Els consellers,
Has de tocar totes les tecles aquí.
Ja, no?
I després convidem a representants d'equipaments culturals que estan molt implicats i com no, a
entitats,
les entitats
no?
socials
que
i
estan
els
allà
usuaris,
presents.
Moltes vegades, que també participen.
Sí, 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 sí. I a més, a propa cultura també teniu un compromís amb l'educació, perquè teniu com una part també de formació, no? I això també està bé, no? És un complement que no sé si és molt recent o no, però...
Bueno, no és que sigui molt recent. El que passa és que nosaltres fem una diferenciació, no? Quan vam començar amb Apropa Cultura, el programa doncs, bueno, portava equipaments escènics, no? En els que tu has de cedir una butaca i ja està. O sigui, i ja està. Aquí queda, bueno, aquí queda l'acció,
no?
En tot el que comporta, però aquí queda l'acció, no? Jo et cedeixo una butaca, et donaré una butaca bona perquè sempre els hi demanem i ells col·laboren amb que la visibilitat sigui bona, que jo pugui sortir si tinc una necessitat. I totes les característiques dels col·lectius. Però amb l'entrada dels museus se'ns va presentar una altra casuística, que era ja no estem cedint una butaca, sinó que estic tractant amb un grup de persones, estic interactuant i estic explicant una cosa. I m'han de seguir, hem de connectar i hem de tenir feeling, no? Perquè l'experiència sigui positiva per a tothom. Llavors, aquí ens van començar a demandar doncs, formacions sobre col·lectius, més detalls, no? Doncs si ve un grup, no sé, de discapacitat intel·lectual,
com
els haig de parlar, què haig de dir? Al final, és una cosa, sí, està molt bé i és una cosa, al final, de normalitzar, no? També sí, d'entendre que tranquils, no hem de fer cap
cabriola. No passa res, perquè
cabriola,
de vegades les persones no sabem com gestionar.
Es tracta una mica de treure't una mica, suposo, pues, la barrera mental aquesta que tenim, no? De, ostres, no sabré, no sabré gestionar, no sabré què
respondre.
Com ho faré, no?
Que els hi diré perquè se sentin doncs, bé, no?
Al final es redueix al sentit comú, eh? No,
exacte,
no és molt
al final
més,
és el sentit comú que és
i no tenir por, no? D'interactuar, sí, perquè a vegades passa, no? Que no saps com fer-ho. Tu que estàs en una entitat complicada en aquest sentit,
sí,
no?
Sí, sí.
Doncs a vegades no se sap com adreçar-se amb una persona sense sostre, sí, o que té una casuística de vida,
sí, sí,
molt
sí,
justa,
sí, sí,
no?
Totalment.
Clar.
I mira, parlant d'això, com ara hem d'acabar ja sí, l'entrevista perquè m'ha exhaurit el temps, a mi m'agradaria, doncs, Roger, que tu fessis un missatge, no? Perquè, de fet, sí que hem de ser solidaris tot l'any, hem de pensar en les persones sense sostre tot l'any, però aquests dies hi haurà moltes que no tenen una llar on anar a passar les festes, no? Què t'agradaria comentar o quin missatge enviaries a l'audiència sobre això, no? Sobre aquesta situació de les persones sense llar amb les que tu tractes,
que
no? Cada dia.
Amb l'Alejandra, que compartim,
sí,
amb l'auditori,
sí,
que compartim...
Molt comú, no? Entre...
Sí, i que compartim amb la xarxa Atenció Persones Sense Llar, de Barcelona, que són moltes entitats, i intentant donar el missatge sempre de, ojo, no posem el problema en la persona, sinó posem el problema en l'estructura, val? El problema és estructural. La persona és víctima de tota una sèrie de fallos de l'estructura que excreta i treu fora les persones que no es classifiquen en algun lloc. N'hi ha més de 1.000 dormint a Barcelona a la nit, i hi ha unes 3.000 i pico dormint amb equipaments i amb pisos socials. Sí. I l'important de tot això és, senyors, són persones, amb majúscules, persones, val? Res de jutjar. Quan la mireu, penseu que mai ningú ha dit jo de gran vull ser un sense sostre, sinó que tots tenen un 13%, tenen estudis, i, com diu un bon amic meu, que ningú està... Estem vacunats contra acabar al carrer. Però ni en broma. I el que es cregui això, que s'ho faci mirar. Mm-hmm. Val? Entre tots és lluitar, no per ajudar la persona, però també per canviar moltes coses. Com es diu això, megastructura.
Sí, sí,
per
sí,
sobre,
sí.
Ja m'enteneu, no?
La macro, sí.
Sí, clar.
Per poder... que no s'excretin tantes persones.
Exactament. I això, no? I que ens faci una mica de mirall. Jo no sé si podré, potser, a lo millor acabar
així. És que és el primer error.
Així, sí.
No estem lliures, no? De trobar-nos mai en una situació que mai haguéssim pogut imaginar ni mai volguda.
Exactament.
No? Aquestes persones, suposo que, com tu molt bé deies, no han volgut estar
ningú,
així, no?
Ningú.
Però vaja. Sí, acabem, Alejandra.
I llavors, bueno, finalment, clar, nosaltres pensem que, bueno, per protegir tot això, les persones som el primer en una societat, tots formem part, i tots tenim un paper. Llavors, clar, nosaltres pensem que, bueno, una llei que protegeixi a les persones en l'aspecte cultural i que tot aquest programa estigués legislat, seria tot un què, perquè realment ens entraria a tots en el, ens vehicularia a tots en el mateix camí.
No ha de ser un mèrit, ha de ser un dret.
Exactament. Exactament.
Queda dit i desig per l'any 2018 també, que ara aviat començarem. Per tant, Alejandra Blanco i Roger Festa, un plaer tenir-vos aquí. De
moltes
que sí,
gràcies.
Felicitats
igualment,
per la feina feta, que acabeu de passar bones festes, bon dia de Sant Esteve també,
sí,
i bona entrada d'any, que l'any que ve us porti molts regals dels que vosaltres voleu.
Sí.
Gràcies.
Igualment. Gràcies.
A